Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts, avui estem a 7 de gener i mirem cap al futur, encara que encara estem en la ressaca de lo que va ser els Reisos, perquè pràcticament no hem tingut temps de agarrar tot el que ens han regalat i ja estem pensant en què passarà la pròxima setmana, perquè dilluns, dia 10 de gener, els xiquets i joves de tot el país tornaran a les seues classes després d'aquestes vacacions. I la tornada, pese a la complicada situació epidemiològica, se produirà sense apenes alteracions en les mesures higiénico-sanitàries, tal com va anunciar el govern dimarts passat. Sin embargo, hi ha xicotets canvis, com per exemple les quarantenes, l'ús de mascarilles, que diuen que alteraran el mecanisme de forma mínima, però encara no sabem ni com se'ls aïllarà i quants dies se'ls aïllarà en cas de donar positiu. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també tenim nosaltres a Txelo.
Bon dia.
Molt bon dia. Txelo, que ha tingut un cap de setmana una miqueta... Pues bueno, cap de setmana, sí, perquè podem dir que va ser la nit del roscó de Reisos, la nit que venien a Reisos i el dia de Reis. És a dir, Txelo Climent ha estat en allò que diem, en esta organització de lo que va ser el cap de setmana de Reis. Tot va transcurrir en normalitat?
Sí, sense cap problema.
Per tant, anem a mirar en, quan ja tenim les coses resoltes, la gent que diuen, que diem de profit, mirem a veure què podem anar solventant, i ara ens trobem en que sí que es tornen al col·le, i se farà de forma presencial i en totes les etapes com a un factor fonamental per a garantir l'equitat i el benestar emocional dels alumnes. Diuen que seran tots per igual. Però jo ahir, que estava celebrant el Dia de Reisos, pues n'hi ha xiquets menuts que tenen por d'anar a l'escola perquè quan van, jo ahir parlava en una que l'havien confinada dos voltes en una setmana. És a dir, perdó, dos voltes en dues setmanes. La xiqueta ja no vol anar a l'escola perquè pensa que cada vegada que va a l'escola després no la deixen ir de casa.
Sí, o també n'hi ha xiquets que tenen germanets i que una setmana confinen a la classe de... del major i la setmana següent, quan ja està tot clar, confinen a la germaneta i entonces estan, pues, estan igual, sense sortir de casa.
Sí, en este cas diuen que l'executiu descarta per ara canviar els dos protocols i defensa aplicar els mateixos en tota la població en general, perquè aposta per allò de que avance la vacunació infantil, especialment en xiquets i xiquetes que siguen més menuts d'11 anys, i la cobertura que almenys en una dosi encara està en un 31%, per tant diuen que anirà avançant i que aniran tenint la possibilitat de poder estar més immunitzats. Però val, hasta ara la història està en que estem com estem i molta gent no s'ha pogut reunir perquè estaven així que ets confinats, sobretot el dia de Nochebuena.
Bueno, Nochebuena, Cap d'Any i Reis, perquè ara també hi ha molta gent confinada que no ha pogut celebrar en la seva família la nit de Reis.
El que a mi també em preocupa prou és si tenim els col·legis preparats higiènicament, este higiénico sanitàriament per a la ixa tornada. En una estoneta, quan acabem nosaltres, parlarem en l'STEP, en el sindicat de majoritari dels docents, perquè ens explique com tenen aquesta situació. Però vaja, si et pareix...
Al final sempre és el mateix. Si tots els xiques tingueren un ordinador, lo més lògic és fer les classes en casa, o si se poguera, l'únic que no se poden molts llocs, perquè al final en cada classe ja arriba a ser més de 30 persones, separar els grups en 15 i 15 i tindre més professors, i seria molt més fàcil i a lo millor costaria més contagiar-se, però això...
Bueno, cada un, ells fan... agarren distintes versions i al final diuen que fan el més adequat. També n'hi ha que defensen que no poden els xiquets estar a escola a casa perquè no segueixen el ritme de la classe. I per una altra banda també sé de mares que diuen en aquest moment que van a demanar almenys una setmana per a quedar-se en casa per veure si és o no és, i que la cosa es tranquil·litzi. Clar, és que justet després de Reis anar a escola, clar, n'hi ha un risc, no sé. Fem una pauseta de publicitat i anem a per esports.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Cedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
I ens han quedat fora, no?
Sí, però a la gent del futbol no va acabar del tot bé el dia de Reis, perquè al final el Villarreal va caure en una ronda que no s'esperava la gent. Ningú esperava caure contra un equip de segona divisió i en una ronda tan pronta, la veritat.
Sensacions perquè va ocorrir que...
Bueno, a veure, n'hi ha que dir que l'equip ara mateixa ahir tenia 10 baixes, 4 baixes d'elles no són perquè els jugadors estiguen lesionats o tinguin cap enfermetat, sinó perquè en Àfrica tenen la costum d'organitzar una Eurocopa justament en gener. Quan tot el món s'està jugant la temporada, jugadors que tu els estàs pagant s'entenen que anar allà a jugar un torneig, que això, que deixa-me l'estar. I, bueno, al final, sí, que no és excusa, que en 10 baixes tenim millor plantilla que un equip de segona, vale, ho accepte, però són 10 baixes, són 10 jugadors que no juguen, i, pese a avançar-se 0-1, al final l'Sporting va remuntar i el Villarreal no continuarà en la Copa del Rei.
Però, bueno, si juguem el dia...
El diumenge, a les 9, ixe sí que és vital contra l'Atlético, si guanyes ixe pots estar... a 2 punts de la Champions perfectament, i al final, crec que a final de temporada, si acabes en Champions, la gent no recordarà la nit d'ahir.
Bueno, pues que passe prontet i el diumenge que disfrutem, no?
Sí, que disfrutem i, bueno, que hasta les 6 de la vesprada el dia de Reis va ser perfecte ahir,
O sigui, que hasta les 6 de la vesprada va ser perfecte. Val. I jo tinc que dir-te que on estarem nosaltres, tota la gent estava ben pendent de sentir este partit. I, bueno, després me vaig a recordar a les persones que tenien il·lusió per sentir aquest partit, que sabia com se sentirien de desil·lusionades, però bueno. En fi, ens dona aquestes coses el cert del Villarreal, coses dificilíssimes, les traiem endavant, i coses d'allò que pensem de lo més simple, mira, ens passen aquestes coses. En fi, pauseta de publicitat i anem a parlar en Marc Candella. Ell és el coordinador del sindicat de professors de STEP. A veure què ens diu.
Estás a la 92.2 FM.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Me intentaste porque no era el momento. ¿Cuántas veces lo callaste porque no era correcto? ¿Tantas veces preferiste mirarte y decir otra? Otras veces decidiste callarte y seguir. ¿Cuántas veces me dijiste que no hay nada perfecto? ¿Tantas veces me miraste y lo negaste al momento?
I tal com els avançava a principi de programa, ara tenim en nosaltres, al costat del fil telefònic, el portaveu del sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià, Marc Candela. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Preocupació tenen els pares i les mares del com si està preparada, si se'ls ha explicat als docents. Diuen que no canvien les mesures, però que lleugerament si han variat, no saben si hi ha positius, si es confinaran, quant de temps. La veritat, de vostès els han comunicat?
No, que va, nosaltres sabem el que heu explicat vosaltres, el que ha explicat la premsa, no? Del resultat de les reunions que heu tingut el Ministeri amb les comunitats autònomes, no? El dia 4 d'esta setmana mateixa. Però efectivament canvis substancials o de protocols no ens consta que n'hi hagi, no? I ningú ens ha comunicat res, no? En els centres educatius continuarà, evidentment, el que són les mesures de seguretat continuaran, però el que estaves comentant de confinaments o de temps de baixa, etcètera, pues això s'aplicarà en principi el que s'aplica a tota la resta de la societat, no? Entenem, perquè ningú en sap res.
Sí, mire, ahir, que clar, lògicament tot el món tenim gent propeta menuda i no tan menuda, que es comencen a recelar el no anar esta primera setmana al col·legi, però clar, si és on se vacunen, es passarà el turno de la vacunació.
Els centres educatius durant tot aquest temps de pandèmia han funcionat bé en el sentit que han sigut, que els protocols han servit per a frenar l'abans de la pandèmia en el moment que s'ha detectat un cas, no? I això han sigut efectius i la responsabilitat dels centres educatius, del professorat i de les famílies i de l'alumnat ha fet que no siguin uns llocs on s'ha escampat massivament la pandèmia aquesta, no? Vull dir, per tant, el dilluns continuarà passant el mateix, vull dir, els centres aplicaran totes les mesures i esperem que funcionarà igual que ha funcionat fins ara. Per tant, no anar al centre, bueno, això és decisió de cada pare i de cada mare, però vaja, en principi no hauria de passar res, val? Més enllà del que ja ha anat passant fins ara. Un altre tema és, efectivament, si hi ha algun cas, pues com si ara en lloc d'estar 10 dies confinat, estàs una setmana o aquest tipus de coses, no? Vull dir, i, evidentment, la vacunació, nosaltres també som partidaris de que tot l'alumnat major de 5 anys estigui vacunat el més pronte possible, perquè això ajudarà i donarà un plus de tranquil·litat també a tota la comunitat educativa.
També se preguntaven si no haveren tingut cap plaça, encara que fora una setmana, la tornada al col·legi. Vostè què opina?
Ahir nosaltres sempre diem el que diu la ciència, no? I les autoritats sanitàries que se suposa que estan assessorades per experts i que són els que saben més d'aquests temes, però vaja, nosaltres sí que també el que li demanem o li exigim a la nostra administració és que apliqui també la màxima prudència possible, no? I la màxima les màximes garanties de que quan s'obri una activitat, pues és el màxim segur per a la població, no? I en el tema educatiu igual. Per tant, si el que ens hem queixat és, per exemple, doncs, que n'hi ha centres que encara no tenen, que la conselleria no s'ha proporcionat encara tot el material anti-Covid, no? De mascaretes o de gels hidroalcohòlics, etcètera, no? Que ho estan comprant dels centres, però aquest tipus de coses l'administració sí que s'ha de preocupar que no passen, no? I que tot el món tingui aquestes mesures de seguretat. Ja dic, en principi el dilluns no hauria de passar res, en el sentit que s'estarà aplicant totes les mesures i si s'ha detectat algun cas, pues, evidentment s'actuarem com sempre. A partir d'ahir, pues, ja cadascú decideix el que considera. Sí que és de veres que hem tingut, pues, el cap d'any i hem tingut el Dia de Reis, que s'ha tornat a juntar la gent de nou i això, pues, sempre, pues, pot promoure el contagi, però vaja, ja va passar l'any passat en aquestes mateixes dates i ahir la queixa era el fred més que el virus, no? Però bueno, hem d'estar pendents d'esta setmana que passa, com evoluciona tot i a partir d'ahir, pues, anar prenent decisions. Ja faria jo com si fos jo fora el govern, vaja.
Clar, en el seu cas, en els treballadors i treballadores de l'ensenyança, el que sí que volen és tindre, el que vostè dia, tot el material necessari per a poder tindre ixa, bueno, ixa contagi. Però no s'han plantejat en algun moment el proposar esta entrada escalonada? És dir, no ha sigut, no ho han barallat vostès?
No, hombre, no, nosaltres no hem proposat una entrada escalonada. El que tampoc hem parlat amb l'administració, ni amb la conselleria, ni amb el ministeri sobre com fer front a este retorn. No,
clar,
no
és que a mi el que em el que em sorprèn és si després ixe pes el posen en les seues mans, en els treballadors de l'ensenyança. Jo crec que a l'hora d'abordar el tema de que els més menuts i els joves tornen, haurien d'estar sentats en aquesta taula, dic jo, eh?
Sí, fins a l'any passat funcionava el fòrum educatiu, era un punt de trobada de tota la comunitat educativa amb el conseller d'Educació i el secretari autonòmic, en el qual posaven damunt de la taula totes aquestes qüestions, no? Este curs no s'ha tornat a convocar, no? Com si la pandèmia hagués desaparegut. I això també és una crítica que li fem a la nostra conselleria, que ens tinguin informats, que ens convoque i que anem parlant com fins ara per anar gestionant la pandèmia, no? I d'alguna manera corresponsabilitzar-nos tots del que passa, no? I això no ho han fet este curs encara, no? I això és que és una crítica que ja ens fem, no? I clar, d'ahir també un poc la preocupació de que estan com un poc a la informació que doneu vosaltres, més que el que puguem nosaltres saber directament de l'administració, i això jo crec que no és bo i que caldria, pues això, que recuperarem aquestes reunions i poder, pues, que ens escolten i nosaltres pues, també fer propostes, no?
Clar, en este cas, antes no informaven o no n'hi havien tants positius en gent menuda i en col·legis, en centres educatius, però és que els últims gran majoria de positius han sigut de centres educatius i de col·legis, per tant sí que ens ha paregut estrany que almenys és el que tot el món se pregunta al carrer, i s'ha tornada al col·le presencial, que per una altra banda nosaltres considerem que sí, que està bé, que jo suposo que vostè també ho compartís, no? El que els xiquets tinguin una ensenyança presencial.
Sí, nosaltres vam apostar clarament per recuperar la presencialitat ja el curs passat, no? I pensem que s'ha de fer així. El que sí que efectivament el problema és bueno, pues que ara estos últims últim trimestre, l'últim mes de desembre, doncs sí que s'ha multiplicat els contagis en aquesta franja d'edat precisament que no està vacunada, no? Jo crec que la resta més o menys ja estan els majors de 12 anys i el professorat està vacunat, i en aquesta franja on ara s'està vacunant pues, havien saltat un poc les alarmes, no? I, per tant, cal reforçar, que s'està fent també, però acabar de donar la tercera dosi al professorat, que s'està fent, perquè també s'acaba de fer la setmana que ve, que encara hi ha gent que no l'ha suscitada, això també s'hauria d'accelerar, i dos, accelerar també la vacunació d'aquesta franja d'edat que s'ha quedat a mitges, no?, d'alguna manera. I amb això suposem, hem d'anar veient què passa, que els índexs de contagis en aquestes franges d'edat baixaran, no? Se suposa, vaja. I a partir d'ahir anirem un poc més tranquils, no? Clar, també és de veres que amb la vacunació i amb l'alumnat d'aquestes edats, pues, la sintomatologia que hi ha ara, pues, és molt més lleu, no? Això també és un element que hem de valorar. I això també ens dona tranquil·litat, no? Però sí que s'hauria de reforçar tot la vacunació, les mesures de seguretat, al màxim per a que el més pront possible estiguem ja al 100% d'alguna manera, pues ja més indemnes a aquesta, més immunitzats a aquesta virus, no?
Pues Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyança del País Valencià. Moltes gràcies per haver-nos atès, i això, que vagi tot bé, o allò que diuen també, que Déu els pille confessats.
Sí, gràcies a vosaltres i esperem que sigui així.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Me traiciona y me da igualdad.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Casa y encontrarme con el lobo que camina solitario por las calles. Voy a mirarle a los ojos, voy a besarle en la boca, voy a llevarle un abrigo y medio gramo de coca.
No había ni un alma en toda la ciudad, ni siquiera las dos personas con las que me crucé. Uno estaba sacando la basura.
I ara ens visita Ciutadans de la província de Castelló. En este cas tenim a Mercè Ventura, ella és diputada autonòmica per la província de Castelló. Molt bon dia, Mercè.
Bon dia.
També Cristina Fernández, ella és regidora en l'Ajuntament de, de Benicàssim i també és diputada provincial. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia, gràcies.
I també Domingo Vicent, que ell és regidor en l'Ajuntament de Vila-real i diputat en provincial per Ciutadans.
Bon dia, Susana.
Valoració de l'any, un any intens. No sé qui dels tres vols començar.
Así el año con la ola pandémica que parece que nos quiere acompañar durante tiempo. Y el Consejo pues no mueve ficha ni mejora el sistema sanitario. Estamos con un colapso en el sistema sanitario, faltan de pruebas PCR, únicamente te hacen la PCR si eres una persona vulnerable. Y pues así mal vamos, ¿no? Somos la comunidad autónoma con menos PCRs que se realizan. Y qué decir que en la provincia de Castellón hemos batido el récord de contagios en estas semanas. A mí, Susana, tengo que decirte que me preocupa muchísimo la vuelta al cole, que es el lunes. Tenemos una vuelta al cole un poco dura por los números de la pandemia. Y tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Educación no se han sentado para actualizar los protocolos y los planes de contingencia del sistema educativo. Y aún te diré más. Hay muchos centros educativos que les faltan los materiales, el material anti-COVID, como son geles hidroalcohólicos y también mascarillas. Y Ciudadanos también ha pedido que, por favor, que se planteen si es viable iniciar el curso sin estos materiales y, sobre todo, que también ofrezcan test de antígenos a los centros educativos para que los docentes no se lo tengan que costear, que puedan hacerse un test de antígenos si creen que pueden ser positivos. Son muchas lagunas y mucha problemática la que arrastra el año y hemos empezado con mal pie ya este año.
Cristina.
Sí, bueno, yo decirte a nivel provincial, el año, bueno, no vamos a negar que ha sido un año muy difícil para cualquier gobierno, eso es innegable, pero también, bueno, es hora de que alguien tome esa iniciativa y sea un gobierno que lidere, ¿no?, la provincia, cosa que no está haciendo el Partido Socialista en la provincia de Castellón, en la Diputación en concreto, ¿no? Es un barco, como ya dije en su día, que flota, pero que no sale de esa zona de confort a la que nosotros pues exigíamos, ¿no? En cuanto a presupuestos, pues bueno, nosotros en los presupuestos provinciales presentamos más de 20 enmiendas. Una, la más importante para nosotros, era un fondo para ayudar a los autónomos que tan mal lo están pasando y que, bueno, que sobre todo son los autónomos que no llegan a ese salario mínimo interprofesional. Muchos de ellos quienes han tenido que cerrar las persianas para siempre, o por lo menos durante un largo tiempo hasta que pase todo esto, y reinventarse. No nos lo aceptaron esa enmienda, con lo cual pues tampoco podríamos haber apoyado los presupuestos. Insisto, son unos presupuestos para nosotros que eran no merecían ese notable, pero tampoco un suspenso, ¿no? Y dentro de la política útil y de la sensatez que siempre ha demostrado Ciudadanos, nos abstuvimos, pero seguimos pensando que nos hace falta un gobierno que lidere de verdad la provincia, un gobierno valiente, un gobierno que si se tiene que enfrentar al Consejo, aunque sea de su partido, que lo haga, pero que sea siempre en pro de toda la provincia de Castellón, ¿no? Eso es lo que le pedíamos al gobierno, lo que le seguimos pidiendo. Y por lo demás, como siempre, nosotros una oposición constructiva y útil en pro de toda la provincia.
De hecho, este año los presupuestos sí que votan, sí que se abstienen, no votan en contra, se abstienen, cosa que los anteriores presupuestos votaron a favor.
Bueno, nosotros llevábamos en concreto con esto, ya son tres presupuestos, los dos anteriores, el primer año nos abstuvimos y el segundo los votamos a favor porque estábamos inmersos dentro de una pandemia y creíamos que por responsabilidad lo que teníamos que hacer era arrimar el hombro y así lo hicimos, ¿no? Fuimos totalmente leales y muy proactivos porque se realizaron infinidad de mesas sectoriales con todos los sectores provinciales, económicos y principales de la provincia, sociales también. Y bueno, creíamos que era lo que tocaba, ¿no? Estar ahí y dar ese apoyo en el año más difícil de la historia, ¿no? En el año en que nos ha pillado, nos ha sobrevenido esta pandemia mundial, que nadie estábamos preparados. Y bueno, nuestra forma de apoyar y de tener esa lealtad fue pues aprobando esos presupuestos. Claro, después de eso llega este año donde parece que eso, que el barco pues sigue estando, pero que tampoco hace movimientos que lideren, movimientos que esa recuperación haga que se desarrolle mucho más rápida, más ágil y con soluciones, que es al final lo que necesita la gente, y por eso pues esa abstención. Ya, como digo, no es para un notable y tampoco es para un suspenso, por eso nos abstuvimos desde luego con nuestra enmienda principal, que era ese fondo para los autónomos, ya no era aceptada, pues no íbamos a votar a favor.
Por lo que hace a la población de Benicàssim, donde ustedes gobiernan en coalición con el Partido Popular, sí que hay un cierto desacuerdo, o al menos así usted lo ha manifestado.
Sí, bueno, nosotros el principal problema que creo que tenemos en Benicàssim es un poco la falta de comunicación, ¿no? Que al final eso deriva en una falta de confianza. Creo que bueno, que los partidos grandes están muy acostumbrados a gobernar solos y les es muy difícil cambiar esa manera de llevar. Entonces, nosotros creemos que una coalición es una coalición, que se está gobernando, que son dos partidos diferentes con ideas muy similares o una forma de llevar que bueno, que creemos que podemos cuadrar y que podemos llevar adelante, pero siempre con esa comunicación, con esa transparencia y sobre todo con contar con todos los miembros, tanto de unas siglas como de otras, ¿no? Y eso pues ahora no está pasando en Benicàssim, y bueno, estamos ahora preparando también los presupuestos municipales y bueno, pues será cuestión de días de ver qué pasa, ¿no? De proponer nuestras acciones, pero no solo por los presupuestos, ya digo, ¿no? Es en general, ¿no? El día a día, que al final es lo que se tiene que llevar adelante, el día a día, que es lo difícil.
Fíjese que su homóloga en Oropesa, que sí gobierna en coalición con el Partido Socialista y de hecho ahora es alcaldesa del municipio, que es el municipio que está al lado del suyo, es Oropesa. Usted en aquel tiempo estaba pactando estas coaliciones, en este caso pactó también usted la de Oropesa, allí por lo visto el pacto es más sólido, se ha respetado, han tenido más consenso, más diálogo, y no ha sido el caso suyo en Benicàssim.
Bueno, y es que también el acuerdo, que yo formaba, como bien dices, parte de ese comité, ¿no? de acuerdos postelectorales, era pues 2 años... la alcaldía del Partido Socialista y 2 años para Ciudadanos. Ahora ha entrado la parte o los 2 últimos años donde ha entrado nuestra alcaldesa, ¿no? Araceli. Y es verdad pues que al final eso también supongo que es un antecedente para pensar en que luego vas a gobernar tú y tú quieres lo mismo para ti que lo que puedas ofrecer, ¿no? Mientras la otra persona está al mando. En este caso, en Benicàssim, como los 4 años se acordó que gobernaría el Partido Popular, pues supongo que por eso las decisiones a lo mejor se toman más de una manera unilateral.
Yo creo que usted se guardó para usted la parte más dura, que era gobernar sin tener mayoría, asumir muchas responsabilidades y siempre con información sesgada, porque a usted no se le está dando toda la información que usted quiere dentro del ayuntamiento.
Bueno, eso es un poco lo que nosotros hemos reivindicado siempre, ¿no? Esa falta de comunicación y de transparencia pues hace que sea difícil el llevar el día a día, ¿no? Y nosotros lo que queremos es la estabilidad de un gobierno para todos los benicenses, y por ello estamos apostando. De hecho, nosotros hemos sido leales, honestos y transparentes con los socios de gobierno, y lo que pedimos es simplemente ese quid pro quo, ¿no?
Y quizás sea la coalición más bombardeada de la provincia de Castellón. Me refiero que hasta gente o allegados próximos a usted han intentado dinamitar esa coalición.
Bueno, eso me imagino que forma parte de la política, ¿no? Aunque no de mi manera de pensar, ¿no? Personalmente yo creo que no todo vale en política. Los que dicen la política es así, pues yo discrepo, puesto que la política las hacemos las personas y al final es lo que las personas queremos. Entonces se trata pues de ser capaces, ¿no? De llegar a esos acuerdos. Y cada uno pues que tome su camino. Nosotros siempre hemos dicho en Ciudadanos que las puertas están abiertas tanto para el que quiere entrar como para el que quiere salir.
En este no es el caso de Domingo Vicente en el Ayuntamiento de Vilarreal, donde sí vemos que cada vez el consenso y el acuerdo con el equipo de gobierno, con el Partido Socialista, cada vez es más fluido y más fácil entre ellos, ¿no, Domingo?
Bueno, yo es que creo que es la tónica general del nostre partit, i jo crec que així en Vila-real és un bon exemple perquè ens portem ben totes les forces polítiques. Este any que tanquem ha sigut un any que vam encetar apoyant els pressupostos a canvi d'unes condicions i unes millores, algunes han anat fent, algunes no. Demanàvem un major control del gasto per evitar la pujada de contribució, però malauradament tanquem l'any en una nova pujada de contribució i a aquesta pujada de contribució que tots van votar en contra, pues el que se va demostrar és que l'unipartit que ha proposat alternatives per a evitar-la o per reduir l'impacte van ser Ciutadans, no? I crec que aquest any, com parlàvem al principi, pues un any que pel nostre partit ha sigut difícil, no deixa de ser un any en el que s'ha de ficar en valor pues, el treball que se fa des dels municipis per part dels regidors de Ciutadans, no? Abans com en parlàvem d'Araceli, que està ara governant en Oropesa i és l'alcaldessa, Cristina la tenim en Benicàssim, també treballant per seu municipi, tenim a Javi en Almassora, també governant en coalició, un govern que està funcionant molt bé gràcies a Ciutadans, també està en agarrant l'alcaldia en Castellnovo i molts altres regidors, no? Crec que el que està passant a Vila-real així no és una excepció, sinó que els regidors de Ciutadans sempre estan disposats a parlar, a fer propostes i a dialogar per aconseguir el millor per als seus municipis. I l'any que comença pues, encetarem també els pressupostos i nosaltres pues, crec que hem sigut també els únics que han plantejat propostes a l'equip de govern. Esta vegada ho tindrà molt més difícil perquè van pujar la contribució i nosaltres érem totalment contraris a que se pujarà la contribució i per això van proposar alternatives, però ens sentarem a parlar i tot el que podem aconseguir per a Vila-real serà en benefici de la ciutadania.
De convocar-se l'actualitat d'unes eleccions, Ciutadans en Vila-real trauria un 13,86% i el Partit Socialista de Vila-real un 14,06%.
Bueno, això són enquestes que van eixint i a nosaltres el que ens interessa és anar treballant dia a dia i que cada vegada més Vila-real ens coneguin les nostres propostes. Com he dit, som els únics que estem intentant proposar alternatives al govern socialista que tenim, que de moment en aquesta legislatura ja ens ha regalat, entre cometes, dos pujades de contribució i nosaltres pues, governen ells, governen uns altres o governem nosaltres, el que intentarem serà gestionar el millor possible per a que aquestes pujades de contribució o no se facin o se puguen revertir en el millor dels casos. Ja li vam explicar l'altre dia a l'alcalde que el que se trata és de gastar menys i de gastar millor, perquè gastar per gastar tot el món sap.
Una pauseta de publicitat i continuem.
Estás a la 92.2 FM.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Recicla Sant Desitja. Bon Nadal.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Solamente en el eco de mi mente, mis poros completos lloraron que tú te marcharas. Pero cuando pienso en tu nombre, se mueve todo alrededor. La
las olas se apoderan del espacio, ahogan mil estrellas con su paso.
Si un par de horas pasan como años, mi amor, recuerdos que destacan tu collar de caracol. La espuma me ahoga en la nostalgia de tu voz.
Continuem en Ciutadans i ara anem a parlar de... del partit, no de la funció de cadascú dels que tenim així, que recordem que tenim a Mercè Ventura, que és diputada autonòmica per la província de Castelló, també a Cristina Fernández, que és diputada provincial i també governa en coalició en l'Ajuntament de Benicàssim, i Domingo Vicent, que és regidor en l'Ajuntament de Vila-real i diputat provincial. Anem a parlar del partit, de lo que és el partit de Ciutadans. Com està en este moment el partit?
Bueno, yo te puedo decir que a nivel provincial, nosotros a la cosa de un mes y medio realizamos unas encuestas en los principales municipios de la provincia, y en contra de lo que bueno puedan pensar pues intereses, ¿no?, sobre todo de los grandes partidos, la provincia está muy viva, el muerto está muy vivo, como decía aquella canción, este muerto está muy vivo, y las encuestas al final lo que decían es que Ciudadanos va a ser decisivo en las próximas elecciones en muchos de los municipios, y de los municipios sobre todo más importantes, los grandes municipios de la provincia, que no, como te decía, no estamos muertos, como piensa mucha gente, que al final... Si miramos la diputación, por ejemplo, el Partido Popular perdió la diputación por 250 votos, que es muy poco, la verdad que es un rango muy muy pequeño, y bueno, yo creo que al final tanto Partido Popular, Partido Socialista, que son los partidos mayoritarios, van a necesitar a Ciudadanos para todos estos municipios, si quieren también pues ganar la diputación, porque al final pues todo ello va a contribuir en una balanza. Vosotros ya sabéis que nosotros somos de centro, en algunos sitios estamos gobernando con el Partido Popular, en otros sitios estamos gobernando con el Partido Socialista, pero lo que está claro es que los votos de Ciudadanos van a ser decisivos en los grandes municipios, sobre todo en el 2023, aunque sean pocos. Nosotros ya sabemos que somos, como nos decía, ¿no?, sois un partido bisagra. Bueno, pues es que no pasa nada. Orgullosos, ¿no?, de poder decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de situaciones y de casuísticas de cada municipio. Y yo creo que Ciudadanos tiene mucho que dar que hablar, ¿no?, sobre todo en la provincia.
Merche.
Hablando de lo que decía Cristina, ¿no?, del partido bisagra, Ciudadanos es un partido liberal y tiene la capacidad, cosa que no tienen otros partidos, de apoyar propuestas como, por ejemplo, hemos hecho a nivel nacional, a nivel autonómico y también local, propuestas de los dos lados, propuestas que sean buenas para los ciudadanos. Lo que no vamos a venir aquí es a seguir engañando a los valencianos, como ha estado engañando el PP y el Botànic. Recordemos que el Botànic sigue arrastrando tras 7 años el problema de la financiación, el problema del agua y aún el problema añadido de los sectarismos políticos, que no escuchan a todos los valencianos. Se acabaron con este Botànic las libertades en la educación. Las ayudas van, ¿dónde? A las entidades pancatalanistas, a entidades que quieren que hablen sobre una ruptura, ¿no?, de los valencianos. Nosotros no queremos eso. Ciudadanos, desde la Comunidad Valenciana hemos demostrado la capacidad de apoyar propuestas que vayan a favorecer el bienestar de todos los valencianos. Por lo tanto, refuerzo, ¿no?, lo que decía mi compañera Cristina, ¿no?, que tenemos esta capacidad de apoyar aquello que sea bueno. Y por otro lado, Ciudadanos, somos un partido resiliente. Vamos a estar ahí siempre y vamos a estar trabajando por y para todos los españoles y por y para todos los valencianos. Por lo tanto, todos los ciudadanos van a tener mucho tiempo a nosotros en cartelera, nos van a tener mucho tiempo apostando por mejorar la vida de todos. Y quien diga lo contrario, pues está muy equivocado o tiene otro tipo de intenciones.
Sí, home, n'hi ha que reconèixer que aquest any ha sigut difícil per a Ciutadans. Així en la província pues, hem perdut algun regidor, però és normal perquè quan les coses quan no van tan bé com solien anar, pues, sempre n'hi ha gent que no aguanta la pressió, no? Entonces, pues, se n'ha anat algú que no aguanta aquesta pressió, se n'ha anat gent que segurament pues, estava en el projecte equivocat perquè no eren el perfil de persones de centre i liberals, però en general, jo que tinc prou contacte tant com Cristina com a diputats provincials en els regidors, però també com a secretària d'Acció Institucional, parles en els regidors que seguim tenint i tots estan il·lusionats en seguir, tots tenen ganes de seguir i tots te plantegen sempre que tenen un projecte per al seu municipi, que és el que ells volen dur endavant, tenen un projecte per al seu municipi, i a l'hora de sentar-se a parlar, com bé han dit Cristina i Mercè, nosaltres tenim la versatilitat de poder parlar tant a dreta com a esquerra, però tenim sempre present que tenim el nostre propi projecte i és el que volem dur endavant, no? Entonces tenim per un costat la facilitat de dialogar en tots i per l'altre pues, projectes que, en els que els nostres regidors en tots els municipis han treballat molt i segur que la ciutadania d'aquestes poblacions ho reconeix quan arriba el moment.
En este cas, la sangria de membres, de ciutadans, me refereixo a membres en actes, consideren vostès que ja s'ha acabat?
A ver, seguramente alguna sorpresa tendremos, pero se han ido los que se han querido ir, los que no se creen a Ciudadanos, y yo sinceramente, yo cuando me afilié de base a Ciudadanos, yo sabía qué proyecto era, no quería estar en otro proyecto, yo ya sé lo que es el bipartidismo. Habría que preguntar a estas personas, las excusas que han dado son muy risorias, ¿no? Las excusas que se han dado para dejar el acta. Y el momento que tú te vas de un partido y no entregas tu acta, deja mucho que desear sobre la ética de esa persona.
Claro, al final las siglas son las que te son el trampolín, ¿no? Para que tú puedas hacer esas políticas y mejorar la vida de tus vecinos. Y eso te lo dan las siglas. Tú te comprometiste, nos comprometimos todos en su día pues firmando esa carta ética, uh-huh, diciendo que en el momento que no estuviéramos de acuerdo con el proyecto dejaríamos el acta y dejaríamos pasar al siguiente. Y hay mucha gente que no lo ha hecho, ¿no? Para mí eso pues ni es ético ni es honesto, ¿no? Y al final pues cada uno toma la deriva y la vertiente que mejor considera en cuanto a sus principios, pero sí que es verdad que si te comprometes a dejar el acta cuando el proyecto no te gusta, porque es que si no esto sería, vamos, casa Pepe, todo cada uno que
hiciera. Cada uno sería la política a su medida, ¿no?
Claro, eso es si es que al final tú al 100% nunca estás de acuerdo, es imposible estar de acuerdo, claro, pero tú te debes a unas siglas que son al final las que te impulsaron y por las que te presentaste. En el momento que no estés de acuerdo, pues deja el acta y que pase el siguiente, que como he dicho antes, en Ciudadanos está quien quiere, entra quien quiere y sale quien quiere.
Home, jo que crec és que com tots els partits, Ciutadans haurem fet coses bé i coses malament, no? I, però el que tenen que tindre clar, i jo crec que així els tres que estem i la majoria dels nostres companys tenen clar, és que si hem tingut l'oportunitat de poder participar en política i contribuir a fer millor la gestió municipal, provincial o autonòmica, ha sigut gràcies a aquestes sigles. Entonces, pues, com bé deia Merche, si en algun moment ja no estem a gust, pues, tindrem que anar a casa i tornar l'acta. I si hi ha gent que se'n va i no torna a l'acta, pues, haurà de donar explicacions tant als seus veïns com als seus amics perquè tenen aquest comportament, perquè el que demostren és que no són persones de fiar. Però jo crec que aniria més enllà de lo que són els càrrecs, inclús afiliats, tenim molts afiliats i crec que en aquest cas Vila-real som un exemple, que més o menys han mantingut prou l'afiliació, però és que majoritàriament, si no en la totalitat, no vull dir en la totalitat per si algun cas se me'n fuig, però majoritàriament som gent que no hem estat en cap altre partit i si haguem pogut estar, haguem estat abans. Entonces, este va ser un projecte que a tots ens quadrava i en el moment que ens deixaria interessar o no puguem seguir en política, pues lo que farem serà tornar a la nostra casa o a la nostra faena i no buscar un acomodo en un altre partit per buscar un silló. Jo crec que és el que la ciutadania té que valorar.
Claro, es que al final no puede ser la política un medio de vida y tienes que dejar paso también a nuevas generaciones y a gente que quiera aportar. Yo creo que estar como mucha gente, ¿no? Que no sabe lo que es trabajar y lleva toda su vida en la política, pues no hace ningún bien al estado del bienestar. Al final es como todo. Cuando has aportado o cuando, bueno, si fuéramos autorreflexivos, todo el mundo, pues me imagino que cuando, que lo hacen, muchos políticos lo han hecho, cuando han pensado que ya han hecho todo lo posible y que deben dar paso a otras personas que pueden también mejorar la vida de los vecinos, pues tendrían que eso, que echarse a un lado y dejen pasar a, vamos, yo creo, es mi opinión, ¿eh? Sí. Yo creo que no debe ser un modo de vida ni estar eternamente, esto tiene que ser pues un KitKat. dentro de tu vida, es algo circunstancial, igual que entras, sales, y no puedes perpetuar tu cargo en la política, porque yo creo que no es bueno, ¿no? Que al final es perjudicial.
Yo comparto lo que dice Cristina, ¿no? Sobre todo ante todo ética. Ante todo ética y saber dónde estás. Como yo te decía, yo desde que me afilié sabía dónde estaba, en Ciudadanos. ¿Qué apoyaba? A la derecha y a la izquierda, por eso decían que era un partido central. Pero es que esos son los partidos liberales, hay que también mirar hacia Europa. ¿Qué hacen los partidos liberales? No tener esa visión tan cortoplacista, hay que saber lo que hace. Y sobre todo, yo estoy muy orgullosa de mi partido, y ahora más orgullosa que nunca por tener una presidenta mujer. Es que es la única presidenta mujer que está peleando porque este partido sea, la gente conozca las propuestas de este partido. Y también hay que valorar, yo por ejemplo me considero muy feminista, y como feminista que me considero, tener una presidenta mujer me representa muchísimo, cosa que los otros partidos no tienen esa oportunidad. Parece, alguien me estará escuchando y dirá, qué barbaridad lo que dice. No, es que es importante. ¿Cuántas presidentas mujeres hemos tenido en España? Tenemos que, ese es el feminismo real, y sobre todo ir hacia nuevos modelos y dejarnos de derechas e izquierdas, hacia modelos más europeos como los partidos liberales, que es el Ciudadanos, que no existe ningún partido así en toda España, que tenga esa capacidad de poderse sentar para negociar con propuestas para facilitar la felicidad y el bienestar de los españoles.
Sobre todo de los españoles, porque luego cuando se sientan y negocian, luego hay que gobernar juntos. Y yo supongo Eso que es. En este caso Cristina nos podría decir lo divertido que es gobernar, con sus más y sus menos, ¿no? Encantada de haberlos tenido aquí. Espero que poder volverlos a reunir, porque no es tan fácil esto que la gente cree, tenerlos a ustedes tres sentados es bastante complicado. Merche Ventura, diputada autonómica, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti, Susana, como siempre.
Cristina Fernández, diputada provincial, muchas gracias por haber venido, y también al diputado provincial Domingo Vicen, muchas gracias por haber venido.
Gracias, muchas y feliz gracias. Año.
¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Dejemos todo sin mirar atrás.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Tróbala al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
I ara els informem que el dia 8 de gener, el dissabte 8 de gener, hi haurà una eixida des de Atzeneta del Maestrat contra la MAT, i serà una caravana concretament de la població d'Atzeneta que recorrerà la Barona, Villafamés, Sant Joan de Boró, Borriol, i farà cap a Castelló, concretament a la plaça, la tenia sí, directament, sí, a la plaça Maria Agustina. Tot això, com es diuen, és per evitar aquesta autopista elèctrica. Ells no volen que destrossin el territori, el paisatge i els pobles, perquè de ben segur, igual que vostès que estan sentint-nos, aprecien lo seu, també les persones d'aquestes poblacions aprecien el seu entorn i consideren que no és necessari. Per això, contra, com bé se diu, contra tot pronòstic, ells seguiran lluitant fins al final. Tenim a l'alcalde de Atzeneta, Santiago Agustina, nosaltres, al costat del fil telefònic. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Se manifestaran i se donaran i se aniran unint o eixint des d'Atzeneta, no?
Sí, això és una caravana que organitza la plataforma contra la mà, no a la mà de les comarques de Castelló, i el punt d'eixida de la concentració reivindicativa és el poble d'Atzeneta, i ahir, com bé heu dit, seguirem el recorregut cap a la Barona, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, i acabarem a la plaça de Maria Agustina de Castelló.
A quina hora eixiran?
A les 4, la concentració és així a l'avinguda de Castelló, del poble d'Atzeneta. Ahir ens concentrarem, els de la gent del poble, la gent que vindrà d'estos altres tres pobles que quedem afectats i que seguim en la lluita per tal de paralitzar el projecte, i arrencarem cap a Castelló.
Mire, tres pobles afectats, governats per distints colors i units en el mateix fi, no?
Sí, és que això no és qüestió de colors polítics, és qüestió d'estimar el territori, el paisatge i la gent que viu al món rural.
Clar, perquè hi ha veus que veuen molt difícil i els diuen, bueno, i pa què tot això? Diga, per a què tot això?
Doncs per al primer fi, per a continuar aquella flama que vam encendre de fa anys, de negar-nos a aquesta barbaritat que suposa una autopista de la comercialització de l'energia que no val absolutament per a res al nostre territori, que farà destrossar-lo i despoblar-lo més encara i afavorir els interessos de grans empreses, de grans lobbies de la energia, que el que volen és transportar per a guanyar diners d'energia des d'Europa cap al nord d'Àfrica.
Clar, imagines el que puga arribar a especular inclús en terrenys per ahir.
Clar, és que jo entenc els propietaris dels llocs on es va una torre o on es passa el traçat, terrenys que normalment no tenen un gran valor econòmic perquè són terrenys improductius o de producció agrària mínima, doncs quan ve una empresa així i t'oferís 10 vegades més del valor econòmic que té la teva finca, doncs jo puc entendre que alguna persona s'ho arribi a plantejar. Si, què faig ara? I si després m'amenacen en que si no firme ara les bones m'ho expropiaran i no me donaran res, doncs la gent la posen entre l'espasa i la paret. És la seva estratègia de pressió. Amb els ajuntaments també han pressionat, però no hem acceptat, no hem caigut als seus braços. Seguim encara ahir, per exemple, el nostre ajuntament ni els ha firmat ni els firmarà. No val cap contracte de pressió econòmica, el que vol és que no se faça la línia d'alta tensió. I com a mal menor, si s'ha de fer, pues que s'estudiï un traçat que no afecten ni a la gent del nostre terme ni a la gent dels termes del voltant, i amb un impacte paisatgístic mínim, tot i que és difícil fer una infraestructura com aquestes. L'adequat seria no fer-la, buscar altres alternatives. Hi ha altres alternatives que han proposat altres empreses dins del mateix sector elèctric, i veiem que sí, que està el projecte molt avançat, però que mentre hi ha vida hi ha esperança.
Clar, perquè això és la lluita de David i Goliat, clar. El que passa és que quan més gent acudisca, pues, més forts seran, no? Vostès demanen i fan una crida, no hi van a la gent que està afectada.
Sí, és que som tots afectats. Afectat no és únicament el que viu ahí. Clar. Afectats són tota la gent dels pobles i tota la gent de la província. I quan més se sent que la reivindicació nostra, qui ha de prendre una decisió des de Madrid o d'on siga, si té una oposició frontal de la gent que viu al territori, li pot resultar més difícil el prendre la decisió d'autoritzar definitivament el projecte.
Desitgem que estiga molt, que acudisca molta gent i que defense el nostre, i és el nostre paisatge, i aquest paisatge que tan bonic és i que tan bé se ven a l'exterior. És dir, després ens venen com una província turística impressionant, i si ens fan això, perdrem tots, no?
Sí, això perdem tots. tots, perdem tots els habitants de la província, perquè el dany que es fa al paisatge és irrecuperable. És a dir, el model de poble i de província en el que molta gent creem no és este. Les grans infraestructures, ara serem l'hort solar de la província, és a dir, allò que no vol ningú va tot cap a l'interior. Això és incompatible amb les ganes d'omplir-se la boca, de lluitar contra el despoblament, que se sent ara. Això és una ferramenta que no ajudarà a repoblar un territori que la veritat és que la gent està retornant, la gent vol aquest model de vida, té gent de fora i aprecia el paisatge que tenim, la nostra qualitat de vida. És gent que viu tota la vida, en el cas nostre del Pla de Meanes, és gent que viu tota la vida, i són masos que han la seva activitat econòmica, té la granja, té el terreny, i li va passar una línia per damunt de casa. Se n'ha d'anar, i aquesta persona se n'ha d'anar.
Quanta gent s'espera?
Doncs no ho sabem, perquè això és imprevisible. Ho organitza la plataforma de no a la mà, ho torno a repetir. Nosaltres col·laborem, sí que sap molta gent del poble, ens ha anat preguntant, i suposo que hi haurà, com és una idea també novedosa, és una miqueta més original, i jo suposo que la gent ho recolzarà i la gent acudirà.
Clar, jo li diria això perquè fins i tot la gent que no puga anar a pujar al Zaneta, si pot recolzar-los així en la plaça de Castelló, en la plaça Maria Agustina, no?
Sí, sí, se poden anar unint als diferents pobles i pot acudir ahir a la plaça Maria Agustina. Molta gent que viu a Castelló, que estima els nostres pobles, ja ens ho ha dit, jo no puc anar en el cotxe, però jo acudiré a la concentració i necessitem la màxima afluència possible de gent per a visibilitzar el problema que tenim i que les autoritats que hagin de prendre la decisió que les vegin una miqueta condicionades i que escolten la voluntat del poble.
Pues en esta querida que se fa des de la mata, que se tot el món se consciència, se faci corresponsable de tot això, pues Santiago Agustí, alcalde de Gianeta, moltes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos donat la seva versió de lo o almenys faig la seva crida per a que acudisquen el dissabte a esta manifestació.
No, al revés, moltes gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació que ens feu d'altaveu de ressò de les nostres reivindicacions. Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, una abraçada.
Igualment.
Adéu. Les històries que subiste ayer y así quemar el tiempo.
Te pienso
todo el tiempo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
Ciutadans Vila-real, vos desitgem que passeu bones festes.
I que l'any nou vos porte salut i prosperitat. Bon Nadal, Vila-real.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióncaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Pero que nadie diga que no hago el intento de llevarme más de la cuenta. Y hoy quizás, tal vez de nuevo, quiera volver el tiempo atrás para no perder otra vez de nuevo ni dos segundos más. Me seguiste en colectivo hasta mi casa. O te seguí en colectivo hasta la tuya. ¿Qué importa si el destino casualidad? Estamos en la misma ciudad. Y hoy quizás tal vez de nuevo.
Bé, com bé ens informen, el dia 5 d'este mes entra aquesta nova llei de protecció animal i a mi lo que almenys el que jo me fije és que ens diuen que tenim que tindre en compte el benestar de les mascotes en cas de separació o divorç, perquè no podran ser incluïdes en la deuda hipotecària com una pertenència. També s'aspirarà a controlar més i millor la població d'animals. Ens diuen que al llarg de la resta de l'any s'espera la prohibició del sacrifici que no siga per una prescripció mèdica. També el veto de la fauna salvatge en els circs i el fi de la venda de mascotes en les tendes. Ens diuen que tots aquests canvis s'espera que la llei estiga llista amanida, preparada per a estiu i pugui entrar en vigor al 2023. Jo ahir crec que estem entrant en una confusió de si està aprovada, si no està aprovada esta llei, però bueno, jo per a que ens ho explique millor, perquè de ben segur té coneixement d'això, tinc el fil telefònic a Aida Gascó Boig, que ella és directora d'Anima Naturalis Espanya. Bon dia, Aida.
Hola, molt bon dia.
Ens diuen, publiquen, i a bombo i platillo, allò de que ha entrat aquesta nova llei de protecció animal, però no és exactament el que imaginem les persones que han rebut aquesta informació, no?
Exacte, està venint bastant bastanta confusió perquè és veritat que estan passant coses molt rellevants en el món polític i legal en la consideració dels animals com a éssers sintents i subjectes de drets, i el que passa és que el que es va aprovar, diguéssim, el que va entrar en vigor el dia 5 de gener va ser que els animals han deixat de ser considerats coses davant de la llei espanyola. Però la llei de protecció dels animals encara està molt verda, encara ha de passar pel Consell de Ministres en primera ronda, encara ha de passar per exposició pública, després ha de tornar a passar pel Consell de Ministres en segona ronda i després pel Congrés dels Diputats, i finalment encara haurà de ser aprovat al Senat. Això que ha entrat en vigor el dia 5 és un canvi d'una normativa que modifica el Codi Civil, la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil, i ha passat per tot aquest recorregut. De fet, portem anys amb aquest tema, però ja ha passat per fi amb totes aquestes fases del Congrés dels Diputats, el Senat, etc. De fet, portem des del 2017 intentant aconseguir aquest canvi, no? I ara, per fi, el dia 5 de gener, ha entrat en vigor. Per tant, ja podem dir que els animals davant de la llei espanyola són éssers que senten. I això, en termes pràctics, com bé comentaves, té un tractament legal diferent al de qualsevol objecte inanimat, com seria un moble, no? Uh-huh. I en el cas de quan hi ha una separació, s'ha de tenir en compte, el jutge haurà de tenir en compte, que aquests animals que formin part de la família, diguéssim, o d'aquesta parella, s'han de tenir en compte que no són mobles i que no podran ser embargats ni hipotecats ni tampoc abandonats, evidentment, i a més tampoc es poden ser maltractats, no? Llavors s'haurà de tenir en compte simplement això. No és quelcom que afecti a tots els animals d'una forma molt diferent a com estaven, diguéssim, la situació que tenien fins ara, però sí que en aquests casos puntuals de separacions sí que tindrà un efecte, no? Al final aquesta norma el que modifica és el Codi Civil, però encara queda tot aquest camí, per altra banda, de la futura llei de protecció dels animals que encara no està aprovada.
Per tant, el que parlàvem d'eixe DNI, entrar dins d'este llibre familiar que inclús s'ha arribat a dir, això a què respon?
Això respon a l'avantprojecte de llei de protecció i drets dels animals que encara està per aprovar i que encara li falten moltes tramitacions, i que el que pretén és crear un marc comú a tota Espanya que posi fi a les disparitats que propicia l'existència de 17 lleis autonòmiques diferents, perquè les competències en protecció dels animals estan repartides en cada una de les autonomies, en les 17 autonomies que existeixen a Espanya, no? Uh-huh. Llavors, això provoca alguns problemes. Per tant, el que s'està buscant amb aquest avantprojecte de llei és crear un marc comú a tota Espanya per posar, diguéssim, uns mínims de protecció dels animals que les autonomies encara podran anar més enllà, perquè segurament hi haurà autonomies que tinguin una llei de protecció dels animals superior a la que potser s'aprovarà des del Congrés dels Diputats i posteriorment des del Senat. I entre altres mesures, que potser la més sonada ha sigut la del DNI i que ha impactat molt, però també aquestes, dintre, té molts punts, i perquè hem pogut accedir a l'esborrany, però per exemple, també, a més del DNI, està també la prohibició de sacrificar els animals si no és per una causa justificada, o també pretén prohibir la fauna salvatge als circs, també crear un registre de persones inhabilitades per la tinença d'animals, perquè fins ara, si tu, per exemple, comets un delicte contra un animal i ets, diguéssim, el jutge et condena a una sanció o fins i tot a penes de presó, pot ser que si aquesta infracció o aquest delicte l'has comès a la Comunitat Valenciana, a la Comunitat Valenciana no pugui seguir exercint amb animals durant 2 anys. Però Aragó, per exemple, sí, perquè és una altra autonomia. El que pretén aquesta futura llei de protecció dels animals és que existeixi un registre unificat de persones inhabilitades en cada autonomia i que no puguin exercir amb animals en tot el país durant 2 o 4 anys, el que digui la llei, no? També, per exemple, pretén prohibir la venda d'animals a les botigues, excepte els peixos. Aquesta és com una anècdota així de no es poden comprar ni gossos, ni gats, ni conills, ni hàmsters. A les botigues sí que sembla ser que es permetrà seguir venent peixos. I, bueno, i molts més punts. El que passa és que això encara tindrà una tramitació llarga. Encara estem en un pas molt, molt inicial.
Clar, el que ens sorprenia és que el titular era allò de que ja tenia missa llei, però al final sí que diuen que es farà efectiva en l'estiu de 2023, per això n'hi ha tants punts encara per a llimar, és així, no?
Exacte, tant de bo el 2023 ja estigui llesta aquesta llei i que entri en vigor i publicada al butlletí oficial de l'Estat. Nosaltres esperem que sí, perquè si no ja ens ajuntaríem amb les eleccions estatals un altre cop i tornem a començar, no? Llavors, sí, jo crec que el 2023 a l'estiu sí que podria estar llesta aquesta llei.
Pues Aïga Gascó Boig, directora d'Anima Naturalis en Espanya, moltes gràcies per haver-nos-ho aclarit i molt bon dia. I, bueno, haurem de també pegar uns tirones d'orelles per allò d'aquells peixos. De que el peix no estigui reconegut ahir dins d'aquesta llei, però vaja.
Sí, crec que té a veure perquè els peixos no es poden ficar-li microxip, ni posar-li cap tipus de... ni una xapa, ni posar-li res que els identifiqui. Crec que té a veure amb això, aquesta exclusió dels peixos.
Pues moltes gràcies, molt bon dia, una abraçada ben forta.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Te vi, supe que tú ibas a ser para mí. No tengo muchas ganas de pensar, ni disfrazarme, ni planificar.
Planear, perdón.
No sé quién eres ni hacia dónde vas. Juguemos juntos este amor fugaz. Mi abuela me lo repetía siempre: lo que tiene que ser será igualmente. No sé si
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bé, com bé han sentit, estem parlant de, o estem sentint una cançó que ens parla de portes. Anem a donar la benvinguda al professor de llengua, Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia. La lletra és preciosa. És una cançó de tradició jueva, per tant, sefardí, i diu, abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. I acaba dient, la hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. I jo pensava, no?, en tota la història que tenen les portes d'esta ciutat i de moltes altres ciutats, de gent que ens estarà escoltant, i les històries que n'hi haurà darrere de moltes d'aquestes portes, no? Que ara amb la pandèmia, per desgràcia, hem hagut de tancar una miqueta, i esperem que enguany, este 2022, les puguem obrir de bat a bat, no? I aquesta expressió tan bonica que diem, obrir de part en part, no? De bat a bat.
En este cas, quan parlem de l'expressió de porta, ahir vaig sentir una conferència de un, bueno, ell és una persona que dona conferències i per a d'alguna manera fer-nos sentir bé, i parlava que un bon orador és el que t'obri una porta per a veure les coses de forma diferent. Volia portar això perquè ahir jo també vaig estar cautiva de les portes.
Sí.
Si parlem de quines portes de consideració té Villarreal?
Bé, jo crec que sempre intenté remuntar-me al principi, no? A l'inici, quasi com si diguérem a la creació, que és el 20 de febrer de 1274. Ja sabeu que quan es van alçar per la concessió de la Carta Pobla, la nostra ciutat, i va vindre tota la gent de diversos llocs, de Borriana, de Morella, etc., doncs teníem els murs i n'hi havia a Villarreal quatre portes. Quatre portes que, d'acord amb el dibuix que fa Rafael Marte Diovesiana, seria la de València per l'oest, la de Onda per el nord, la de Castelló a l'est, que és així on solen posar una porta de cartopedra a la fira medieval que se feia abans de la pandèmia. Esta seria la porta de Castelló. I la porta de Borriana, que seria enfront d'on estic parlant jo, de Radio Villarreal, mirant cap al sud, sud-oest, no?, més o menys. I aleshores este seria les quatre portes, no?, d'acord amb el dibuix de Rafael Martí de Viciana. I el que fèiem en els murs, no?, era reforçar les defenses. Després n'hi havia un fossat al voltant de tot el perímetre, que sembla ser que se va omplir de terra al segle XVI, i una qüestió curiosa de les portes és que s'obrien i se tancaven. Jo crec que en el cas de les ciutats medievals com la nostra, doncs sobretot se tancaven a la nit i n'hi havia un funcionari del, de casa de la vila, del que seria l'ajuntament en aquell moment, que era el que s'encarregava de tancar-les i obrir-les, no? Per això estaven les portes. És a dir, que la nostra ciutat se tancava i s'obria en determinats moments.
Que interessant. Lo de que se tanquen les portes per les quatre puestos de la ciutat, eh?
Sí, sí, sí.
Parlant de la seva fundació, hem de parlar de la comunitat jueva i dels seus i de les seues portes.
Sí, això també entronca la fundació, perquè sabeu que el primer batlle o administrador, més o menys alcalde, de Vila-real era Salomó Vidal i era jueu. Per tant, probablement en algun moment li donaria l'ordre d'obrir o tancar aquestes portes. Però hi ha una curiositat que em porta a mi a un viatge que vaig fer ja fa temps a la República Txeca, a Praga. Uh-huh. Allí hi ha una sinagoga molt curiosa que té com una espècie de llegenda que diuen que ahir amaguen un ninot de fang que se diu el Golem i que en allò que anomenen la cabalística va haver un rabino en el segle XVIII, crec que és, que va fer-hi ese ninot i li va bufar i va aconseguir que prenguera vida. Però com allò era una espècie d'imitació de lo que Déu fa quan dona vida, però l'home sempre ho fa tot imperfecte, se va convertir en un monstre que assustava a la gent. Bueno, total, que jo vaig anar a aquella sinagoga per a preguntar-li al rabino si encara tenia el Golem per allà amagat. Diuen que la pel·lícula de Frankenstein, la novel·la, perdó,
sí, sí,
està inspirada en esta història, en esta història d'arrel jueu. I aleshores, quan vaig entrar, en cada porta hi havia el que s'anomena una mesusà, que és un pergamí que està beneït per el rabino, beneït per a que ens entenguin, no? Perquè és una altra religió, i té un text de la Torà que és una pregària que diu: escolta Israel, el Senyor el nostre Déu, tal. Esta pregària se l'han d'aprendre de memòria, recitar-la diverses vegades al dia, i cada porta que passes tu has de tocar la mesusà, que és com un rotllo de pergamí on estàs en estos escrits, i després per fora està decorat, no?, de fusta, és a dir, el pergamí està ahí dins. I a vegades el que feien era una, com un forat en la porta per a ficar ahí la mesusà. Jo el que vaig llegir és que a Sogor, que també tenia jueria com Vila-real, este foraet el que feien després agarrar la pedra, ficar-la en terra, i ahí enganxaven el rail de la porta. I investigant, se veu que han vist que era això, no? Uh-huh. I aleshores, en el barri jueu de Vila-real, doncs les portes probablement estarien decorades per això que acabo de dir, no? Tu, si entraves, que normalment no s'entrava perquè només entraven els jueus, els altres eren impurs i no podien, però si entrares, doncs n'hi havia la mezuzà en la porta. I a més això té molt a veure en l'actualitat, perquè en l'actualitat estem lluitant contra una pesta, que és la Covid-19. I això els jueus ho fan des d'aquell relat bíblic de l'Èxode, que si heu vist la pel·lícula esta de l'Èxode, que se veu que Déu va dir que havien de pintar les cases en sang de corder,
sí,
perquè quan vinguera la pesta pues passara de llarg. I d'aquesta tradició s'origina lo de la mesusà, que per cert Israel ha sigut un dels països que ha tingut una lluita més efectiva contra aquesta pandèmia. Ja sabeu que crec que van per la quarta o la quinta com es diu, vacuna, ja. Sí.
La paraula porta, d'on ve?
La paraula porta, a mi és que m'encanta l'etimologia, ve del verb portare, que vol dir portar, alçar. Aleshores, quan portes és quan trasllades, no?, alguna cosa. És curiós perquè en els clàssics, no?, en l'imperi romà, quan fundaven una nova ciutat com la nostra, se feia el perímetre exterior, se feia el forat com en una arada, segons uns rituals antics dels etruscos, i el que se considerava un sacrilegi era passar per el forat fundacional de la ciutat, en concret de Roma, que això és el que va provocar la mort de Rem a mans del seu germà Ròmul. És a dir, passar per aquest forat que no se podia passar segons la tradició. Aleshores, el que se feia és deixar algunes parts del perímetre sense traçar, i ahí on no se traçava és on n'hi hauria l'accés a la ciutat i per tant la porta, no? La porta de la ciutat. Fixa't en els clàssics si, si aprenem.
El vocabulari al voltant de la porta també és un vocabulari domèstic, conegut per tots, no?
Sí, n'hi ha el llindar. Jo aquestes paraules jo crec que les gastem tots, no? Que és la part inferior que posen una pedra, de vegades fusta, i té un nivell una miqueta més alt. I esa pedra, de fet, a Vila-real, moltes cases, és una pedra, és un tros de pedra tallat. N'hi ha també la paraula brancal, que tots la gastarem, el gruix de paret que n'hi ha a banda i banda de la porta, i en els brancals, mira que no han passat històries ahir, Joan, i... perquè una cosa curiosa és que també ho hem de comentar, la majoria de portes, i jo crec que en els anys 80, molta gent encara ho hem vist, que és la meva època infantesa, les portes de Vila-real estaven obertes. Jo, la meva iaia, la porta oberta i l'aire corrent. I qui cridava a la porta, pues Ave Maria Puríssima, és el
sí,
que diuen.
Sí, sí.
I sense pecar concebuda, i ja està, i entrava si te deixaven i poca cosa més.
És més, les persones ben majors, a voltes hi ha que dir-los, mare, tanca la porta, perquè encara tenen aquell costum de deixar-la oberta, en molts, moltes, sobretot en molts pobles de l'interior.
Efectivament, efectivament. Després està també el bastiment, que se posa sobre els brancals, i ahí és on se col·loquen els elements per obrir i tancar la porta. El pom, Això també, sobretot en les portes interiors de dins de la casa, la maneta, se diu també. Hi ha una expressió que en castellà se diu el quicio, que és polleguera en valencià. I n'hi ha una expressió que és traure de polleguera quan algú el traus de les caselles, el poses molt nerviós, i ahí és on s'aguanten les portes, en el quicio, perquè sense això caurien del seu marc, no?
Pues donat compte que jo suposo que moltíssima gent que està sentint-nos se n'ha anat a aquesta expressió de me saques de quicio.
És que és la mateixa, sí.
Pues donat compte, i clar, és que com tu tragues de polleguera a la porta, no es manté,
No es manté perquè cau. Així que hem d'intentar
que
no caiga la porta, però també de manera simbòlica, és a dir, mantindrem-nos ahí en el nostre lloc, no?
Sí, no,
la bisagra en castellà, que se diu frontissa en valencià, de la porta, el forrellat, que és el pestillo en castellà. N'hi ha una que a mi m'encanta perquè me recorda als hobbits, a Tolkien, a tot això, no? Que és el picaporta, que també té altres noms com baula, baldó, armella. En castellà se diu aldaba. I n'hi ha portes que són una preciositat en este poble, que tenen un lleó, que tenen ahí un ésser que no sap si és un dimoni o què, en la boca oberta, i ahí...
Servia... per a poder tocar, en vez de tocar en el, quan no hi havia timbres, pues se tocava en la maneta que penjava. Jo estic ben una que la té agarrada de la boca, aquesta espècie d'animal mitològic que no se sap ben bé què és.
Sí.
I servia també per a tocar a la porta, clar.
És efectivament, a més així en valencià nosaltres diem tocar a la porta i per extensió tocar per telèfon,
Sí, sí.
El que els catalans diuen trucar, que així doncs normalment es diu tocar a la porta, tocar per telèfon, per extensió. Després n'hi ha el que en valencià estàndard se diu espiell, però la meva iaia li deia reixeta. I t'explique, bueno, així t'he ficat una imatge, perquè realment l'espiell és una cosa relativament moderna, i el que n'hi havia a les portes antigues era una reixeta xicoteta. I aleshores tu obries i miries per ahir a veure si t'interessava obrir la porta definitivament o no. I avui dia, encara tenint un espiell dels moderns, ma abuela encara a això li dia la reixeta. I jo dic, pues si no n'hi ha una reixa, però és perquè abans sí que n'hi havia una reixeta, no?
Sí, s'obria una porteta xicoteta que teníem a l'altura del cap, més o menys, i miraven a veure qui era el que estava tocant en aquest moment.
Sí, sí, efectivament, sí, sí.
També n'hi ha portes de moltes maneres, i quines destacaríem?
Mira, les interiors jo crec que sempre són les més abundants, que per cert, en la història aquesta que estava contant de la mesusà, este element, que és com una pregària, estava dins i fora. És a dir, cada porta que passaves, doncs l'havies de tocar. I per cert, sempre estava en el, si partisses la mesura en tres, en el terç que n'hi ha més amunt. És una cosa curiosa, és a dir, a mà per a passar la mà. Després les exteriors, que efectivament sempre han de ser unes fustes més resistents al sol, a l'aigua, i n'hi ha de molt boniques, doncs, així podríem parlar de la... Recentment s'ha restaurat l'art de Sant Pasqual, no? Daurada, i tenien moltes ja elements de ferro, de tatxes, però no aquestes tatxes, una tatxa com la d'un caixó de taronja, sinó les tatxes aquestes grossetes,
sí,
que també formen part de la... de la decoració. La llevadissa, que és la que se alça i se baixa, la porta caladissa, que se deixa caure verticalment de dalt del portal. Esta és la que molts castells haureu vist, no?, per a tancar les portes de la ciutat. La batent, que quan passa com a Vila-real, que teníem el forat al voltant de les muralles, doncs en moltes pel·lícules de castells medievals també ho haureu vist, que cau i aleshores ja pots passar per damunt del forat, que a vegades en algunes pel·lícules fantàstiques n'hi ha i cocodrils.
Te fa un pont per a poder passar. Totes les portes tenen una història, i les de Vila-real, com no, també tenen que tindre-la, no?
Jo crec que això és per a algú que vulgui també aprofundir. Jo me passejava l'altre dia, i n'hi ha des de les més modernes, que n'hi ha alguns edificis d'arquitectes doncs recents, cases modernistes que tenen una preciositat de portes decorades. La de la Casa dels Mundina també m'agrada molt, la de l'Arxiprestal, que no l'ha citat abans. A més, és que em recorda quan de vegades en algunes celebracions entrem o eixim de l'Ajuntament i l'obrin i la tanquen, quan la mous, dius, esta porta, la de l'Arxiprestal concretament, no té res a envejar a cap ni una d'estes de les pel·lícules que anomenem, no? Després n'hi ha d'estes més humils, i a mi em feia pensar també en l'Amplària. N'hi ha cases d'estes antigues que són amples, però no lo suficient per entrar un cotxe, clar, perquè el que entraven era un carro. Un carro en la burra, o el cavall, o l'animal que fora, perquè, clar, nosaltres fins fa quatre dies, diu l'himne que som un poble industrial i llauraor, però fa uns anys érem sobretot un poble llauraor, no? Aleshores els animals entraven en les cases com entre les persones, no? I n'hi havia les portes grans que dins tenien una porta menuda. Per la menuda entraven les persones, i quan havien d'entrar les bèsties, els animals, doncs les altres, les més grans.
Tenim portes de molts estils. Les més importants?
Pues mira, les clàssiques, les gregues i romanes, que hi ha al principi, les gòtiques, les lobulades amb claus, les mossàrabs, que de vegades quan han trobat algun mur antic, doncs la manera de saber que és un mur d'origen àrab és esta forma, que és com si fora una espècie de ferradura, no? Que quan anem per ahir a veure edificis antics d'origen mossàrab, doncs les veiem i són una preciositat. Les renaixentistes, les barroques, que aquestes són les més difícils de cuidar perquè estan molt carregades, no? Les modernistes, que així a Vila-real n'hi ha algunes també interessants, i per tant no totes les portes ni són iguals, ni tenen el mateix estil, ni unes són més austeres, unes altres són més decorades, i han anat evolucionant.
I un personatge que sempre ha tingut relació en aquestes portes, perquè deien que tenia les claus de totes les portes, de les cases i de les entrades i de les eixides, era el Sereno.
El Sereno, sí. I fixa't que a mi m'agrada també la etimologia popular. Diu, i a més sobretot en este poble és una cosa que s'ha comentat sempre, que li dien el Sereno perquè era l'únic que ni ses hores anava pel carrer sense estar borratxo. Com estava Sereno, doncs li dien el Sereno, no? Però bueno, la qüestió...
Però que clar, és que vostè ha fet un joc de paraules. Això és aixina?
No ho sé, però és l'etimologia popular. Realment no sé l'etimologia certament quina és, però
que
popularment va... sempre s'ha dit això.
Com manella el dit del que vostè acaba de contar.
Però bueno, els serenos se creen en un decret de l'any 1834. Una cosa curiosa és que el patró del cos de serenos era l'Àngel Custodi, que per cert hi ha una església molt bonica, molta història barroca, així al costat de la Vall d'Uixó, dedicada a l'Àngel Custodi. Tots haurem fet pregària abans del custodi, àngel de la guarda, dulce tant, companyia, no me desampares ni de noche ni de dia.
Sí, clar, i sobretot per les nits, que era el moment en el que ens quedàvem dormits i més vulnerables, per això suposa que...
Que te guardava és, clar, el sereno, clar. I per tant el patró és l'àngel custodi en tota la raó, perquè te guardava com si fora l'àngel custodi. Per tant, este dia, el dia de l'àngel custodi, que és el 2 d'octubre, era el dia d'estos empleats municipals, perquè normalment eren empleats municipals. I d'ací de Vila-real n'hi ha moltíssimes històries. I tenia les següents funcions. Posar pau entre baralles de borratxos, freqüents a la nit. Uh-huh. Una de les funcions del sereno. Perseguir els lladres, avisar al metge si n'hi havia una malaltia, o si alguna dona doncs, estava parint, lo mateix, anar a buscar a la comare o algú que ajudara. Acompanyar a la farmàcia. Jo crec que d'ahir tot això de les farmàcies de guàrdia, que pensa encara l'Ajuntament i tot això, no? Anar a buscar algú que per lo que fora, per malaltia d'un familiar o el que siga, l'estaven buscant, i a obrir els portals de les portes durant les hores nocturnes. I aquesta és la imatge que tenim del sereno en moltes claus del carrer. Eh?
I en un farolet.
I en un farolet, efectivament. I que molta... A mi la meva iaia me va contar, mon pare me va contar, perquè això fins no fa tant, encara així al poble se donava. I alguns pobles ho han recuperat, eh? I si llegiu per ahir, busqueu per internet, n'hi ha alguns pobles que han recuperat la figura del sereno. Abans de Nadal, curiositats, el sereno, igual que altres empleats municipals, com el carter i el fanaler també és una cosa curiosa, perquè això ho he vist en algun poble que ho fan com a reclam turístic, quan eren de gas, les uh-huh. llums,
sí.
Doncs venia el fanaler uh-huh. en un pal i anava encenent tots els fanals de gas.
Sí.
Vull dir, havia d'anar un a un encenent-lo, no és com ara que és elèctric i és tot automàtic. Jo podríem recuperar algun de fanal d'estos històrics.
Ah, sí.
Que vaig a algú allà encendre'ls i fer una cosa d'estes... No? No sé.
Sí, no, estaria bé, eh? Quixes coses, fins i tot en les pel·lícules veiem persones que van encenent els fanalets, eh?
Sí, perquè és que s'encenien així, fins que se va escampar l'electricitat, doncs, efectivament, hi havia un senyor que les ensenia totes. La paraula porter, que ve de porta, no? I és una professió. Com la paraula bidell, encara que bidell se referís més a un claustre de professors, és a dir, a un centre educatiu, a una catedral, però s'utilitza també com a sinònim de porter. N'hi ha sinònims, així al poble jo he sentit carceller, uh-huh. encara que això ve de càrcer,
Sí.
El conserge, el portaler... el vigilant, hi ha tota una sèrie de paraules al voltant de... Bueno, i Sant Pere, que és el 29 de juny, és el porter per excel·lència als cels, no?
Dites i refranys.
Bé, tancar-se-li a algú les portes quan no té, o no t'ajuden o no trobes treball, doncs se t'han tancat les portes.
Anar de porta en porta.
Anar de porta en porta, és a dir, anar intentant... tocar algú a la porta és demanar ajuda. Ah, i quan acabes el conte, ara que tinc filles menudes, darrere la porta n'hi ha un gat. Vet així, el conte s'ha acabat. I que és com colorín colorado este cuento s'ha acabado,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Darrere la porta n'hi ha un gat i per això el conte s'ha acabat.
Deixar una grinyola una porta, deixar grinyola una porta, du desgràcia.
Sí, vull dir que li fiqueu oli a les portes, no? Perquè si fan el sorollet estic...
Sí, sí, les pel·lícules de terror el primer que sentim és això, el xirriar d'alguna porta. Això és l'antesala de que va passar algo roïn.
Clar, positiu, positiu no sembla.
El jornal del menestral entra per la porta i surt pel finestral.
Que se'l gasta enseguida perquè és poquet. Això vol dir que tens un jornal poquet.
I gat miolaor genera la porta.
Sí, no sé, això no sé d'on ve, que quan miola molt el gat és que ja s'acaba l'any, no, però no sé molt bé d'on ve.
L'aranya que et fila a ta porta, gran ventura et porta.
Ah, sí. Estes són les coses contradictòries, no? Una aranya també recorda una porta ahí,
sí,
com les,
sí,
pel·lícules,
sí, sí, sí.
Però diuen que dona sort, l'aranya.
I lluna morta llevant a sa porta?
Lluna morta llevant a sa porta, això ja és entrant en els vents. els béns relacionats en la porta, perquè clar, jo ho he mirat en algunes alqueries antigues, que mires ahí l'orientació i jo crec que les feien una brúixola directament, no? Perquè entrava l'aire, un dia ho vam estar mirant, però on havia d'entrar, i si però no havia d'eixir, per a que a l'estiu fora fresqueta i a l'hivern no fora tan fresqueta. I moltes alqueries d'ací del poble, recordo mirar-ho en un amic que és arquitecte i tal, i estaven això, mirant la rosa dels vents, que és això, el llevant, el mitjor, gregal, xaloc, i n'hi ha dites per a tot. Mitjor a la posta, mestral a la porta. Núvols a la posta, gregal a la porta. Xaloc, tanca la porta i fes bon foc. Núvols en creu, vent a la porta. Perquè se mira, no?, d'on ve la direcció de l'aire, i si és estiu o hivern, i tot això. I també els arbres que plantaven davant i darrere, tot això, sí, sí, sabien molt.
Per Sant Silvestre, per la porta o per la finestra?
Sí, suposo que depèn de com acabes.
Per Sant Silvestre entra el sol per la porta i per la finestra.
Per Sant Silvestre recordeu que és el dia de Cap d'Any, eh? Vull dir, és este papa, realment, per això se fa la carrera de Sant
Ojito
Silvestre.
Ojito en esta. Viuda honrada, porta tancada.
Viuda honrada, porta tancada.
Però anem a quedar-nos en quan una porta es tanca, se n'obre una altra.
Efectivament. Així que, com se n'han tancat moltes, per desgràcia, enguany, perquè ens havíem de confinar, pues jo crec que hem de pensar que se n'obriran moltes altres, no? I això és el pensament.
El que ara vull que relates, ho hauries de fer tu, la miscel·lània.
Ah, bueno, miscel·lània simplement era un pensament, perquè no sabia si m'anaves a preguntar si m'havien dut molts regals els Reis. I bé, sí que m'han dut, jo tinc dos regalets preciosos, i simplement per resumir, si em dices, te volia fer una miqueta de com se diu, folclorisme,
sí,
però folclorisme d'un país del costat, l'Itàlia.
Perfecte.
No té res a veure, però com és el dia avui post-Reis, resulta que buscant altres tradicions de Reis, doncs he trobat una Itàlia molt curiosa, que és la Befana. La Befana se veu que era una bruixa que se van trobar els Reis de camí a Belén, quan anaven a visitar el xiquet Jesús, i li van preguntar que per on era el camí, i per si la bruixa ho sabia, perquè s'havien perdut o una cosa així. I la Befana no ho sabia, però els va dir que, pues això, que si necessitaven alguna cosa els ajudaria, però que ella no sabia el camí. I com que els havia ajudat, doncs els Reis van dir, pues si vols vindre tenen nosaltres a visitar el xiquet Jesús, te'n pots vindre. I a dir, no, ja me quedé així que tinc faena. I la Befana després se va penedir i va intentar trobar o seguir el camí, però anaven els Reis per veure si arribava a visitar el xiquet Jesús i li duia regals, però no el va trobar mai. I aleshores la llegenda diu que la Befana s'apareix per ahir repartint regals als xiquets des d'aquell moment, perquè se va quedar buscant el xiquet Jesús, però no el va trobar mai, i i fa regals a tots els xiquets. I això és la tradició que tenen a Itàlia, no la de Reis, sinó la Befana. I diuen que està inspirada en alguna deessa. No sé, me va agradar esta història de la Befana, que s'ha quedat ahí permanentment donant regals a tots els xiquets.
Pues això és el que jo volia de vostè, que ens digui aquest pensament i que és el que estàvem esperant. Moltes gràcies, Santi Cortells, professor de llengua, per haver estat així nosaltres i haver-nos fet partícipes d'esta història, que de ben segur, si no se conta, moltíssima gent no la sabem.
Gràcies a vosaltres.
Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay, que el amor...
Estás a la 92.2 FM. ¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti.
te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I ara anem a parlar de drets i garanties per als consumidors. Sí, nous drets que han entrat en vigor el passat 1 de gener. S'amplia la protecció de la clientela i se regula la utilització dels productes o serveis digitals. Repassem alguns dels canvis més destacats, com per exemple la garantia obligatòria de 3 anys, que recordem antes era de 2, de productes adquirits, això sí, des del 1 del present any, des de l'1 del 2022. Els fabricants hauran de garantir peces de recanvi almenys durant 10 anys des que el producte deixi de fabricar-se. Així se busca que se garantisse reparar-lo i allò que volem aconseguir, que és l'economia circular. La durabilitat passa a ser un criteri objectiu. Serà el consumidor el que avalue si està d'acord en la compra i per aquesta raó, quan el producte no tinga la durabilitat que la empresa i el consumidor hagin acordat a través del contracte de compra-venda, el client podrà decidir què fer amb l'article, si reparar-lo o substituir-lo per un nou. També es perseguirà la revenda d'entrades a espectacle de manera deslleial, és a dir, a través de bots, i també se prohibirà publicar-los en les xarxes socials. Això són alguns dels punts que ens estan protegint-nos als consumidors, perquè no oblidem que la Unió de Consumidors està alertant que la pujada desorbitada de preus serà l'altra pandèmia que patirem a partir de gener. En això els deixem, ja sabem, dilluns es retrobem a les 12, com sempre, però tenim un fin de setmana carregadet perquè tornarem a jugar a futbol, és més. No desconnecten, perquè ja saben, la 92.2 de la freqüència modulada és la teua ràdio.
Porque algo pasa, creo que algo pasa cuando me pasa. Ya ver qué pasa, ya ver qué pasa, ya ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa cuando me pasa. Y a ver qué pasa.